Doncs avui és el dia a Espanya, és el dia a Espanya de la celiaquia. Avui, 27 de maig, es celebra el Dia Nacional del Celíac o Dia de la Celiaquia amb l'objectiu de visibilitzar a les persones que tenen aquesta malaltia i de normalitzar una mica la seva situació, cosa que a poc, any rere any, va passant. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes del cap de setmana, divendres, a 27 de maig del 2022, hores d'ara ja fregant els 23 graus a la ciutat de Lleida, grau i mig més que ahir a la mateixa hora aproximadament. Per tant, aquella tendència a l'alça que ens van dir de dijous i divendres s'ha complert a la perfecció, mil·limètricament, per les previsions meteorològiques que cada vegada afinen més, que després és que ja l'usuari volem un nivell tal que és impossible, però que francament, que afinen i molt. Tot seguit, parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, doncs de com serà el cap de setmana. I ens van dir que tornàvem al que estàvem el cap de setmana passat, vaja, a molta calor, a molta calor. Han sigut dos dies de davallada de temperatures i un dia de pluja, simplement. També buscarem la darrera hora informativa, el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, parlarem de llibres a la llibrera, amb l'Anabel Ramos. A partir de la una, la protagonista és la Laura González, amb el cinema, i a partir de dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja saps que t'oferim tota la informació pel que fa a activitats del món de la cultura, de les arts escèniques, de la música, etc, etc. Per tant, des d'ara fins a arribar a les dues, et parlem des de COPE Lleida. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allà ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora a tothom.
El que ens vas dir, exactament, sí. Dijous, ahir ja va començar a remuntar la temperatura, avui també,
Ahir van tenir un gran contrast, no?, des de los sí. 10,4 de mínima, una fresqueta matinal. Avui també ha sigut fresqueta, però ja era una fresqueta de 12 graus.
Ja era
després una enfilada tremenda fins als 29. Pensaven que serien 28, doncs no, 29. I avui ja donarem el salt als 30 graus. Em sembla que per no abandonar-los durant molts dies. Pot haver algú puntualment que no, però durant molts dies. I encara mantenim la mitjana de les màximes més alta de tots els mesos de maig dels darrers 82 anys. I com les perspectives és de tenir els 5 darrers dies de maig de més de 30 graus, igual o de més, pues no solament batirem el rècord de mitjana de màxima, sinó també de dies de 30 graus. Portem 13, avui seria el 14, i si hem d'afegir 4 o 5 més, pues imagina't.
Clar, però el problema és que fixa't que els rècords aquests, que sí, no deixen de ser anecdòtics i dades, el que fan és any rere any reflexar-nos aquest escalfament progressiu,
Sí, sí, perquè el segle XXI, pues, en calorades del mes de maig, portem les mateixes, 7 que 60 anys del segle passat.
No, és
clar,
que és així.
Entre 22 anys i 60, gairebé és un terç, és que són més freqüents, un cada 3 anys al mes de maig i quan abans eren un cada 7 o 8.
Vols creure't, Armando Álvarez, que en ple segle XXI, l'any 22, com estem,
sí,
vaig
sí.
escoltar l'altre dia un comunicador negar el canvi climàtic just el dimecres, perquè va dir, veieu quines temperatures més baixes que tenim avui? Home, dic, és que clar, agafar un dia només i fer una com a base no té sentit. Mira, 4 dies anteriors teníem rècord de calor, vull dir que...
Per agafar una idea així molt senzilla, perquè l'he consultat amb els experts, és el canvi climàtic és un augment de la temperatura mitjana que s'està produint gairebé a tot arreu, tot i que no a tot el planeta, i un augment de la freqüència dels extrems.
Sí.
No era també puntualment fredorades.
Fred i calor, clar.
I calorades. I sequeres i inundacions en diferents llocs. És un augment de la freqüència, si abans serien un 4 o un 5% dels dies de l'any, estic parlant així per sobre, per donar un exemple, doncs ara augmentarà la freqüència dels extrems i un augment de les mitjanes. Són les dues idees així globals que hem de tenir. Ah. Evidentment no se reparte d'una manera homogènea. Tenim el problema d'interpretar totes les previsions meteorològiques de manera homogènea. No són de manera heterogènia. I quan diem vindrà calor, potser no vindrà tot arreu de la superfície ni afectarà els 7,5 milions de catalans. Que sé que durant la setmana passada n'hi havia gent que estava a la vorera a la platja i no tenia calor. Clar. I deia, però què han dit del calor? És a dir, el problema és interpretar individualment, segons la sensibilitat de cadascú i el lloc on esté cadascú. No podem, no hi ha previsions. 7,5 milions de previsions per cada persona i segons l'indret que sigui.
No, que seria una bogeria,
són
totalment d'acord.
Genèriques i generals, i bueno, les dades no acaben, no menteixen, no tenen opinió ni criteri, són el que són, i després nosaltres les interpretem.
Totalment. Totalment.
Anem cap a un ascens de temperatures, anem a un cap de setmana normal, de calor normal d'estiu, temperatures les més altes a la plana de Lleida, entre 30 i 33 graus, com molt. El Pirineu, que han baixat molt, sobretot a la Vall d'Aran, podien enfilar-se a 24, 25, molt agradables. És que la comarca de la Vall d'Aran seria la menys calorosa durant aquest cap de setmana. I les previsions indiquen que la propera setmana estem en una gran dubte.
A veure.
La calorosa, hi ha previsions de que estiguen les temperatures de 3 a 6 graus per sobre de les normals, però així com la anterior onada de calor va entrar, per simplificar, per l'estret de Gibraltar va penetrar en tota la península ibèrica i va agafar tot l'interior, exceptuant la línia de la costa, aquesta vegada sí que ve una calorada, però ens agafa la cúpula, la muntanya, frega la costa mediterrània, agafa Balears i s'enfila cap al sud de França i Itàlia. A cada actualització, aquesta muntanya ens atiran 200 quilòmetres a l'esquerra, 300 quilòmetres a la dreta, i com estem en la vorera, no sapiguem si ens agafarà el que podria ser una altra onada de calor, que estic parlant de màximes de 36, o no. Així que no la podem precisar exactament.
Pues, dimarts afinem.
Serà molt càlida la propera setmana, però no sapiguem ben bé la magnitud d'aquest calor, si ens afectarà o no a la part oriental est de la península Ibèrica.
Doncs dimarts afinem més. Que tinguis bon cap de setmana, Armando.
Igualment a tothom. Bon cap de setmana.
A veure si arriba o no arriba finalment, però vaja, que anem de cara a l'estiu. Va, la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir dijous a la tarda l'alerta del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya per una fuita d'oli tèrmic inflamable a la termosolar de les Borges Blanques, ubicada al quilòmetre 4 de la carretera LV-7023. De fet, els bombers de la Generalitat i l'empresa segueixen fent les tasques per resoldre tota aquesta incidència. A la nit, els bombers i personal de l'empresa han fet una maniobra de tancament, han desconnectat els dos dipòsits i els han aïllat, i durant aquest matí l'empresa està fent les maniobres necessàries per acabar de resoldre aquesta avaria. No s'ha de lamentar que ningú hagi pres mal, afortunadament. I Jocs Olímpics, sí, ho sento, ja sé que fa un mes que en parlem, però si vols, asseu-te i pren-te-ho com si fos una comèdia, o una dramèdia, si vols, Mira, ja que avui parlarem amb la Laura, dramèdia, drama, i alhora te'n pots riure i tot. Perquè és que cada dia ens sorprenen amb una història o altra. Ara el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha assegurat que s'han quedat sorpresos davant l'anunci del govern d'ajornar les consultes previstes a l'Alt Pirineu i Aran a les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès respecte als Jocs d'hivern del 2030. En aquest sentit, ha lamentat que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora de prendre aquesta decisió que els han comunicat en una reunió telemàtica de la taula de representació territorial del projecte olímpic.
Des del territori estem una mica sorpresos perquè tampoc ens han tingut en compte a l'hora de valorar si estàvem d'acord o no de plaçar aquesta consulta. Ells tenen aquests motius que comenten que es trobo totalment justos, però bueno, jo penso que això és una marca més i una mostra més de que donarem una impressió dels que defensem els Jocs Olímpics d'inestabilitat.
Això és la consulta que havia prevista pel juliol, que es trasllada cap a la tardor sense data, i en aquest aspecte el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, veu responsable aquesta mesura adoptada pel govern d'ajornar la consulta. ho creu així davant el que ha qualificat com a comportament irresponsable del president d'Aragó, Javier Lambán, que ha dinamitat els acords tècnics ja existents sobre la candidatura i el repartiment de proves entre Catalunya i l'Aragó. Per la seva part, alcaldes de diferents municipis del Pirineu d'Osca i representants del sector turístic de la zona d'Osca han reclamat compartir les modalitats de competició d'esquí alpí per facilitar el repartiment equilibrat i no devaluar el Pirineu aragonès en una nova proposta de candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern 2030 conjunta amb Catalunya. Si és que, si al final el Comitè Olímpic Espanyol acaba presentant una candidatura, si és que no ens ho donaran, no ens ho donaran per l'espectacle que estem fent. Jo crec que compten amb això ja, els polítics. Tranquils, podeu fer el que vulgueu, si és que no ens ho donaran. Si no, no s'entén, de cap manera. De cap manera. Plana local. Les obres de restauració de les muralles del Turó de la Seu Vella de Lleida començaran a la tardor, sense data, però almenys a la tardor. Tenim una estació de l'any i un any. Tardor del 2022. Costaran 600.000 euros, estan cofinançats entre Paeria i Generalitat i s'afegeixen als 426.000 que executarà el consorci. I demà dissabte coincideix que és el darrer dissabte del mes de maig i des de l'Església Diocesana de Lleida doncs tenen aquesta data reservada per fer balanç del curs, que, escolta, en final de maig, mes de juny, estem arribant a final de curs i és bo fer un balanç. Ho fan amb una assemblea i ens en parla avui el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Salvador, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots, sí.
És un bon moment per fer balanç, oi?, de com ha anat el curs, del que es pot millorar, dels objectius, si s'han assolit, i d'altres històries.
Sí, un poc de tot. Intentem preparar un pla pastoral, ja fa anys que es fa aquesta assemblea. És una assemblea festa en la que reunim molts, 200, 250 persones, i en les que tractem d'acomodar els principis nostres, totes les situacions que vivim i fem projectes pels cursos següents. Enguany té una característica especial. Ens reunirem a l'Acadèmia Mariana, a la Casa de l'Església, i volem conjugar la proposta que fa fer el Papa. Volem que tots col·laborarem en el sínode, en preguntes i respostes que ens han presentat, i complir els, diguem, les orientacions del nostre propi pla pastoral, que va començar el 2020 i durarà fins al 2024. Una cosa més concreta per a nosaltres i l'altra cosa molt general per les aportacions que fem a l'Església que vol el Papa Francesc.
Mm-hmm. Suposo que dins d'aquestes valoracions d'aquest any, d'aquest curs, per entendre'ns, es notarà que els darrers mesos hem tornat amb una normalitat bastant normal, no?, dins de la participació també de la societat dins de l'Església.
Això esperem. Jo crec que, a més, la gent té molta gana de reunir-se i d'alegrar-se en la companyia de molts altres que fem la mateix. Jo crec que estarà ja una situació normal, sí.
Alguna novetat de cara al curs vinent que ja digueu, és que això ho volem tirar endavant?
Pues això volem que siga una de les conclusions de l'assemblea de demà. Sobretot volem estem preocupats per poder arribar a la gent més jove de la nostra societat. Mm-hmm. Volem estar no trencant mai el pont entre la cultura, la fe, i volem també, sobretot, atendre les casos més necessitats i més vulnerables de del nostre món local.
Uh-huh. Doncs grans objectius, eh? L'Església Diocesana celebra la seva assemblea per fer aquesta valoració de curs i planificar el curs vinent. Ho faran demà a la Casa de l'Església, aquí al carrer Acadèmia, amb prop de 250 persones, que és la gràcia, no?, que et porten la riquesa del punt de vista, de tants punts de vista, per fer-te una composició global, de com està tot plegat.
Que és una assemblea oberta. Qualsevol persona que vinga pot també participar d'aquesta reunió, assemblea, festa, de tot.
Molt bé. A quina hora és això?
Començarem a les 10.
A les 10 del matí.
A les 9 i mitja rebrem a la gent, es donarem un poc el material de l'alt de la matí i acabarem a la 1 i mitja del migdia.
Molt bé. Doncs és una bona oportunitat al Carrer Acadèmia, a l'Acadèmia Mariana, a la Casa de l'Església, aquesta assemblea festa que ens està explicant avui el senyor bisbe i que crec que, escolteu, per poc que estigueu involucrats al dia a dia de l'Església Diocesana, val la pena d'anar-hi per escoltar i fer valer també a vegades la vostra opinió. Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi demà, que surtin moltes coses demà.
Gràcies a tots els que m'escolten, invitar-los a tots, sí.
I nosaltres ara el que fem és acabar amb la notícia econòmica del dia, i és que Correus ha ampliat la seva convocatòria d'ocupació inicial prevista per a 5.377 places i oferirà fins a 7.757 nous llocs de personal laboral indefinit. Després de la decisió de la companyia de sumar 2.380 noves places, ho ha confirmat l'empresa Postal. L'ampliació de places de la convocatòria d'ocupació més gran en dècades és fruit del diàleg amb les organitzacions sindicals que participen en el procés de negociació actual, i tot això ens ho ha explicat Correus. Per tant, tenim 2.380 noves places, fins a arribar a un total de 7.757.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana i ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Oye, que hoy este sonido de los Stones suena como más próximo, ¿verdad?
Sí, ¿no? Porque como vienen pronto a Madrid...
¿Tienes entrada o no?
No, esta vez no voy, esta vez no puedo ir, pero ya los he visto varias veces y los recomiendo altamente, porque es si no ves a los Rolling Stones no has visto ningún concierto.
No,
yo
lo sé, y no los he visto nunca, pero es que a este tampoco llegué, y aparte de que ya los precios son un poco elevados, es que vuelan, es que en un día estaban agotadas, sobre todo las baratas, por así decirlo. Es que, no sé, tendrían que hacer, en cada ciudad que van, tendrían que hacer 5 conciertos, 5 días.
No, tenían que dar preferencia a los rockeros, oye, bueno, primero.
Eso también.
Porque estamos ahí siempre al pie del cañón, y no tanta pamplina de pijoterías, oye.
Necesitamos un carnet de rockero.
Exacto, bueno, yo creo que salta a la vista, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Por el pelo, ¿no? Que yo, a mí me gusta mucho el rock y de pelo voy mal, ¿eh? O sea que no...
Bueno, pero creo que en imágenes como la mía, creo que es evidente, vamos.
Bueno, oye, los que no podamos ir a ver a los Stones, y sin hacer muchos kilómetros, que la gasolina está muy cara, ¿qué música vamos a encontrar los próximos días en Lleida?
Bueno, yo, fíjate, hablando de los Stones, yo mañana me voy a pegar una maratón de sus majestades los Rolling Stones durante todo el día.
Hombre, como tiene que ser.
Hasta las 9 de la noche, porque como soy madridista, soy merengón, pues vamos a jugar contra los Beatles.
Es verdad.
Contra los del Liverpool.
Es verdad.
O sea, mira, no les echaré en beneficio.
No lo había visto así, pero es verdad. Bueno, pues nada, a ver si el rock os ayuda o no.
Bueno. Ahí lo dejamos. Venga, vamos a hacer un repasito de por dónde nos vamos a ir.
Oye, por cierto, que además la final te la hacen en la 1, ¿eh? O sea, que lo podrás ver bien.
Es igual, yo tengo el canal normal, o sea, de pago, y lo podía haber visto tranquilamente igual.
Oye, pero ahora nada, por saber, por meterme donde no me llaman, ¿tú la final eres de verlo en casa tranquilo tú solo o te vas a un bar?
Sí, prefiero que nadie me moleste.
Vale.
Además, las cervecitas están más frescas en mi casa.
Bueno, pues nada, venga, va. No sé si hay algún concierto programado para mañana por la noche. Pues,
sí,
bueno, hay público para todo, ¿eh?
Pues claro, por supositorio vía rectal, que digo yo siempre. Y aparte de que si hubiera algo fuerte, yo antes está la música que el fútbol. Pero
muy bien dicho, venga. Perfecto.
Siempre, además.
Mira, venga, va, explícame.
Venga, tenemos el Antares Jazz, empieza la cartelera esta noche a las 10:30, ya sabéis que aquí es todo taquilla inversa, y empezamos con el trío madrileño de Skin Tree Project, cuyo estilo transita entre el rock y el jazz contemporáneo. El sábado por la noche a las 10:30 también está reservado para John Talón, un artista que sube a la new wave del pop rock indie argentino como emergente. Se ha curtido en la escena independiente. Y finalmente el domingo a las 8 La sala recibe al músico leridano Pedro Sastre, que está hace años que vive en las islas, en Mallorca, creo, y viaja con una colección de canciones de concepto personal, que también que transitan entre el pop y el folk de autor.
Muy bien.
Tenemos una cita interesante en el Café del Teatro esta noche, que es la primera vez que vienen un grupo, una mítica banda punk, como son Nuevo Catecismo Católico, que están celebrando, sí, están celebrando aniversario, 30 años, y bueno, por fin pasan por aquí, después de 30 años. El sábado noche a las 10, por 10 euros, queda reservado para el quinteto bilbaíno de Wizard, que es uno de los máximos exponentes del país a nivel de heavy metal. Y luego el domingo acogerá un concierto de tarde a las 8 y media por 15 euros con Santero y los muchachos, que traen su tercer disco.
Muy bien.
Pero bueno, La Boite.
Venga.
En La Boite hay una segunda sesión de aquello del metal assault, de las bandas tributo, con el mejor heavy británico en concierto en Lleida. Estarán pues los The Slavers, que son Iron Maiden, Reapers, que hacen lo propio de Judas Priest, que les digo yo. Luego están los Bastards, que es un gran disco de Motorhead, y finalmente Crusaders, que se estrenan en los escenarios en este mini festival para reivindicar que también Saxon fueron un pilar fundamental de la New Wave of British Heavy Metal. Y recordemos que Saxon actuaron en los Campos Elíseos de Lleida hace bastantes años, teniendo de teloneros a Mis Acero Negro, del cual fui yo manager durante 30 años.
¡Joder, qué memoria!
Chico.
Qué memoria tienes, ¿eh? No, es que al final es verdad que se hacen pocas cosas, o se podrían hacer más, pero si hacemos memoria, han pasado grupitos, ¿eh? En Lleida, han pasado unos cuantos, ¿eh? Muchos.
Unos cuantos.
Sí, sí.
Joe Cocker, Nena Cherry, Patti Smith, Sepultura, bueno, claro, ya si hablamos del secular rock ahí, Bad Religion.
Sí, 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 por eso digo que, bueno, se podía hacer mucho más, ¿eh? Pero no te voy a poner el dedo en la llaga, va.
No, porque ahora ya ves tú lo que hay ahora, solo son artistas del régimen.
Venga.
Lo que predomina. Bueno, tenemos un festival interesante en Almacelles durante toda la tarde de mañana, el Rural Punk Noise, que se hace en la granja cervecera Lobilot. Empiezan las actividades, abren por la tarde con una sesión de música del DJ Marcito Roedo. Luego se pasa a la presentación de las publicaciones Asturias, que es un diario anarquista de Gijón, y Silencio Tóxico, que es el punk cine de Almacelles. Y la tanda concertística empezará a las 8 de la tarde con las bandas Nafra, que es de anarco punk catalán, Cabreo, que hacen punk rock de Igualada, Pols, que hacen un power cuore de Llobregat, y nuestras queridas Rap Penades, que hacen el punk rural de Lleida y que ahora están más de moda que nunca.
Bueno.
Porque se lo están haciendo muy bien.
Sí, sí.
Y finalmente, por destacar, bueno, perdona, que tenemos aquí a nuestro amigo Nano, que vuelve a Lleida al frente de su banda Smoking Blues esta misma noche, tarde, a las 8 de la tarde, en el Auditorio Enric Granados, para despedir el ciclo Jazz Acoustic. Y ya que hablamos de jazz, también tenemos hoy en el Espai Orfeo, a las 8:30 de la tarde, a Pablo Martín Trío, que cierra también el ciclo de primavera de jazz del Espai Orfeo.
Muy bien. Oye, pues hay mucha música, ¿eh?
Sí, sí, finalmente, si queréis hacer bien el vermut, en el Nou Skaire de Valafia, estará Desastre, que es la banda de José Desastre, el que monta el Festival de la Horta, que por fin lo vuelve a recuperar este año, la partida Marimón. Y que, bueno, pues se presenta con canciones nuevas que van a ir dirigidas a un próximo disco.
Es verdad, ¿eh? Este verano vamos a ver recuperar bastantes festivales locales que, por razones obvias, los últimos dos años no se habían podido realizar, o si lo habían hecho el año pasado con restricciones y con más problemas que alegrías. Ahora ya se va a poder recuperar. Los que hayan quedado, ¿eh? Porque claro, los años de parón a veces pasa mucha factura.
Sí, bueno, yo el caso del Pepe Marín Rock, 3 años de parón, el año que viene a ver si lo volvemos a reactivar.
Sí, hombre, sí, ya verás. Andrés Rodríguez, vamos con el Melo Malo, que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, y los viernes pues, tenemos la exclusiva de oírlo de viva voz. Así que Andrés, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
Mientras muchos siguen persiguiendo fantasmas del pasado, la cruda realidad indica que la mayoría de aquellos males se mantienen o incluso han empeorado. Me estoy refiriendo a la libertad de expresión tan sujeta a prohibiciones y censuras a día de hoy. No hace mucho, mi gran amigo el productor artístico Alfonso Sito se salió de las redes sociales con un cabreo monumental porque le habían censurado la foto que había colgado, que era ni más ni menos que la portada del genial disco doble de Jimi Hendrix de 1968, Electric Lady Land, en el que aparecen 19 mujeres desnudas. Parece ser que los pezones femeninos no se pueden publicar, aunque sí los masculinos. Una prueba más de que el puritanismo nos sigue azotando. En mayo del año pasado, yo mismo colgué en las redes un artículo mío sobre el álbum del debut del leridano Jun Rajola, Kurt Trencat, en el que rapea las miserias de su generación con una imagen en la que aparece con el corazón ensangrentado fuera del torso. Atónito me quedé cuando al cabo de unas horas, quienesquiera que sean, se encargaron de eliminar esa foto, un poco gore quizás, pero con indudable marchamo artístico. Así podríamos ir contando numerosos casos como el que nos ocupa más recientemente y que se refiere al disco que ha sacado hoy mismo viernes la compositora leridana Eli Sánchez, titulado Genderful, con su proyecto como The Punky Unicorns. Ella cuenta que recibió pocas explicaciones de cierta distribuidora que la instó a que se redirigiera a una página con la normativa para portadas donde especifica que no pueden tener contenido sexual, violento o gore. Eso significa que en online solo será pública la versión descafeinada de una portada original consistente en un dibujo donde aparecen los pechos de una unicornia y al fondo un unicornio sodomizando a un nazi. Apunta con resignación y recordando que en la televisión o el cine están permitidas escenas violentas e incluso violaciones explícitas a mujeres. Ella dice, nos censuran nuestro arte y nos limitan la libertad de expresión. Este es el precio de la globalización del arte y el conocimiento. La obligación de cumplir la ley de todos los países provoca que tengan que censurarnos si queremos hacer un lanzamiento mundial. Lamenta la cantante en su afán por seguir luchando contra el fascismo y el machismo pase lo que pase, aunque en ocasiones tengamos que ceder a los recortes de las multinacionales. Esto es lo que hay y tristemente la censura existe todavía. ¡Oh, yeah!
La verdad es que sí, ¿eh? Hay para mirárselo, ¿eh? Para sentarse y ver en lo que nos estamos convirtiendo, ¿eh? Por un lado se censura al máximo, pero al máximo, y por otro no. Con lo cual, al final la gente no entiende nada, ¿eh? Que es el problema.
Yo te digo que muchos años atrás éramos mucho más libres, ¿eh? Que ahora.
Que sí, totalmente de acuerdo. Yo no, bueno, no sé qué está pasando. Además, bueno, es igual. Hay temas más espinosos, pero la verdad es que como se están abordando, creo que no hacen ningún favor. Pero vaya.
Pero con los petardos que tenemos de políticos que
pesan, sí, tienes toda la razón.
Sí, lo único que van a es a robar al personal. Mira, luego no quiero hablar de las rentas ni de historias de estas porque es que me pongo enfermo de cómo estamos manteniendo a tanto mamón, de verdad.
Es que hay mucho, se tiene que mantener a mucho. Bueno, Andrés, oye, que vuelve la calor este fin de semana, que sé que te gusta, así que, como siempre, que pases un buen fin de semana.
Igualmente, gracias, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estem definitivament a la una de la tarda parlant de llibres a la llibrera. Ja saps que ho fem amb l'Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, a més, recomanadora de llibres i estiradora de fils. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Escolta, i ara jo recordo que un divendres et vaig posar un altre càrrec i no recordo quin. T'hauré de fer una targeta de visita i anar apuntant aquí res.
No me'n recordo.
No recordo. No sé. Bueno, és igual. Ja tens feina, ja.
Sí, ja tinc prou tard.
Estirar fils, recomanar llibres, i llegir, i ordenar la biblioteca, escolta, sí. Ja feina. Bé, doncs, parlem de llibres. De quin tema em parles avui?
Avui parlo d'amor.
Oh!
Sí. Oh. Perquè estem la primavera... Bueno, primavera que està tan calurosa, però bueno, la primavera sempre...
La sang altera.
La sang altera i...
Això diuen.
I, sí.
Bueno, jo crec que sí, eh? Jo crec que sí. Escolta, bueno, si són d'amor acaben bé, no?
Bueno, ja veurem.
Ah.
Hi ha un que comença pel final.
Ah.
Així ja t'estalvies la intriga de saber com acabarà. Bueno.
Mira, sempre pregunto el mateix, però a vegades és per allò de dius, jo és que tinc poc temps, vaig a llegir, només em falta que acabi malament, ja, no? Que acabi bé.
A més, no, vull dir, són d'amor, però des d'un amor curiós, ja ara veuràs.
Ah, perquè... vale, un amor
curiós. Sí, un amor curiós.
Comencem pel primer.
Doncs el primer se titula Amor i no, és d'una escriptora catalana que es diu Alba Dalmau, que va néixer el 1987, vull dir que és una escriptora jove, i que va estudiar comunicació audiovisual i creació literària a la Universitat Pompeu Fabra. L'any 2019 va publicar El camí dels esbarcers a l'editorial Angle, que són 25 relats corals on recrea l'ambient d'un poble estadounidenc.
Ah, dic que no fos d'amor, perquè
no,
el camí dels esbarcers seria estrany, eh?
Aquest no, aquests són 25 contes com relats curts. I després, el 2021, va publicar aquesta novel·la, que també és una novel·la breu, no és gran i extensa, que es diu Amor i no. De què va Amor i nou? I no? Doncs parla sobre, o de què parla? Sobre l'amor i en què se transforma quan la teva parella deixa de ser la teva parella.
Ah,
i com se pot ser una bona exparella. És més dur que ser una bona parella.
Sí, sí, sí.
Perquè requereix més esforç. I llavors, com t'ho explica tot això? Doncs a través de la Carme i de l'Inge, que són una noia catalana i un noi suec, que es coneixen a Roma fent un Erasmus, i just la novel·la arranca quan estan a punt d'acabar l'Erasmus i se separen, val? Decideixen trencar la relació. Però tot i així no deixen de tenir contacte i es van retrobant al llarg de la vida d'ells dos. És a dir, a la novel·la va passant el temps, van passant els anys, i la novel·la ens està explicant com se van retrobant i en quin tipus d'amor queda quan hi ha una parella que ja no existeix com a parella.
Uh-huh.
Està molt bé, és una novel·la breu, se llegeix d'una manera fàcil, entra molt, molt bé, molt fresqueta, i penso que és una lectura preciosa per recordar moltes vegades totes aquestes nostres exparelles.
No, i a més et diré una cosa, al final de parella en tens una, però de persones que puguis estimar i que vols tenir a la teva vida, n'hi pots tenir moltes.
Sí, clar.
Que no té per què sempre formar una família, ja et dic, de parella per formar una família en tens una, però d'altres persones que puguis anar tenint i entrant i sortint, perquè clar, la vida a vegades no saps mai per on et portarà. Bueno, és una bona reflexió.
Sí, sí.
Amor i no.
Amor i no. Alba Dalmau, Editorial Angle, 2021.
Bueno, ja m'havies assustat amb el títol, eh?
Per què?
Home, amor i no.
Amor i no. És amor i no és amor. No és el típic amor romàntic, perquè ja s'ha acabat aquest
suposo
amor romàntic.
Suposo que parlarà de tòpics, també.
No parla de tòpics, perquè, clar, és una relació en 20 anys, val? D'una estima molt gran, però sense ser romàntica.
Ja, ja.
I què és el que queda? Bueno, està molt bé.
Res, fins aquí podem llegir.
Sí, no podem llegir.
A partir d'aquí aneu a la biblioteca a buscar-lo.
Exactament, aneu a buscar-ho a la biblioteca. La segona proposta, d'un autor nord-americà que va morir el 2014, justament abans de... O sigui, després d'entregar la novel·la de la qual parlaré ara. Sí, és un autor estadounidenc que va escriure moltes novel·les que parlen sobre les relacions entre... el veïnat o els habitants d'un poble dels Estats Units més profund. Té una sèrie de tres llibres que es diu Trilogia de Holt, que es diu Cançó de la Plana, Capvespre i Benedicció, que us recomano els tres perquè són preciosos. I jo us recomano un que se titula Nosaltres en la nit, que a més, això t'agradarà perquè estava després l'han adaptat al cinema. L'han adaptat al cinema i els actors protagonistes són Jane Fonda i Robert Redford.
Caram.
I la pots trobar a... Puc fer publicitat de plataforma? Sí, no?
Sí.
Netflix. Però la trobareu a Netflix.
O sigui, la teniu a Netflix.
La teniu a Netflix. Bueno,
i
estava...
es titula igual?
Nosaltres en la nit, tal qual. Jane Fonda, Robert Redford. De què va? O sigui, està fet amb 43 capítols breus i comença amb una proposició que li fa la Dimur, que és una veïna, una senyora gran, al seu veí Louis Waters, i li pregunta: et volia preguntar si t'agradaria venir de vegades a casa per dormir amb mi. Tots dos són dues persones grans que viuen soles, que se senten molt soles, i que ella pensa: ostres, necessito, m'agradaria tenir algú amb qui parlar a la nit, no? Posar-nos al llit i parlar i explicar les coses que t'han passat durant el dia i així. I llavors aquesta proposició li fa, ella accepta aquesta proposició i va venint a casa.
Uh-huh.
Això que en un poble petit doncs causa una mica de rebombori.
Perquè és una cosa que la gent, jo no sé, ho malentenem tot.
Sí.
Escolta.
Sí, sí.
Bueno, ho malentenem
bueno,
tot.
O ens fiquem en la vida dels altres.
Això també.
Sense
home,
més.
Això és un esport ja nacional, ja saps. Això sí. O sigui, la meitat del món viu d'això,
sí.
de parlar dels altres. Però és veritat que ara la situació que has explicat la trobo totalment comprensible, però dona peu a... Mira aquests.
A malentesos.
Ah, mira, bueno, cosa, escolta, mira aquests, escolta, que el llit, a part de dormir i d'altres coses, o sigui, i l'altra cosa es poden fer moltes coses, vull
sí,
dir.
Sí, sí. Ella, o sigui, la seva proposta és una proposta de companyia. Evidentment,
bueno, surfa,
al llarg del temps, doncs, se van acabant agafant carinyo i se van enamorant l'un de l'altre.
Que maco, no?
Sí, és una història molt bonica. És una història d'amor en la bellesa, saps? Quan penses que ja ho tens, que ja no te tocarà o que ja ho tens, bueno, que a la teva edat, no?, que has de fer, doncs posa el punt de vista, o sigui, posa el punt de mira amb això, en l'amor, en la bellesa.
Pues també m'agrada aquest,
És preciós. O sigui, és un llibre, a més, que després te deixa un regust tan bo que vas continuament pensant en ell.
No, t'ho dic perquè tendim a pensar, no, això es fa als 20 anys, entre
no.
els 20 i els 30 anys i
no.
ja no et pots enamorar mai més, no? Escolti,
no.
I a més, es poden obrir i tancar capítols a la vida.
Clar. Imagina't després, també, a més, ells han de fer front a tots els comentaris dels veïns, a tot, no? a la seva edat. La pel·lícula també és brutal, és preciosa.
Sí, pues.
Us recomano, primer llegiu el llibre, després mireu la pel·lícula.
Això.
Perquè és molt... És preciosa, vaja. Ken Aruf, el títol és Nosaltres en la nit, i està editada per l'editorial Angle, també, 2017.
Escolteu, primer llibre, després la pel·li. Que la
sí,
pel·li
primer
espere.
Llibre.
Molt bé, i el darrer?
I l'últim se titula Feliz Final.
Uh-huh.
I Feliz Final és una novel·la d'Isaac Rosa. Uh-huh. Està editada al Seix Barral i l'any 2018. Isaac Rosa és un escriptor que va néixer a Sevilla l'any 1974. Ha publicat, escriu molt columna, ¿vale? O sigui, és columnista. Uh-huh. I és escriptor, ha escrit diverses novel·les i diversos llibres, i aquí, a Feliz Final, arranca amb el trencament d'una parella. I a mesura que va avançant el llibre, anem cap enrere. És a dir,
vale, aquest és el que comença pel final.
Aquest comença pel final.
Vale, ja acaba malament, vaja.
Bueno, o no. Pot acabar bé, perquè si acaba pel principi...
Bueno, també tens raó. M'ho estàs edulcorant,
T'ho estic edulcorant. Bueno, és l'inici d'una... L'inici del llibre és això, és el trencament d'una parella, i a través de missatges que es van enviar entre els dos i converses que van tenint, vas desgranant l'origen d'aquesta relació, bueno, d'aquesta parella, i com arribes aquí. Sí, és molt interessant, perquè posa davant de la taula molts problemes que hi ha, problemes a la parella, no?, que és una qüestió econòmica, per exemple, tenir o no tenir fills, vull dir, totes aquestes coses que te van, bueno, que van fent que la teva relació funcioni o no funcioni. Uh-huh. O tal. És un llibre molt interessant, que t'explica les coses d'un punt de vista diferent, perquè a més tothom ha escoltat els trencaments de parelles, no? L'amic que te ve a explicar les seves històries. Aquí és com si un amic t'estigués explicant les seves històries, però cap enrere.
Molt bé.
És una recomanació que fa i... bueno, tots tres, avui, els tres estic supercontenta, sí, perquè són tres recomanacions molt recomanables.
Els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, o els podeu comprar, escolta, si després de llegir-lo us ha agradat, doncs el pots comprar i així te'l pots rellegir, o el tens a casa i el pots mirar tantes vegades com vulguis,
Sí.
Amor i no. Nosaltres en la nit, que hi ha pel·lícula, però primer el llibre, eh? I Feliz Final, aquest altre Feliz que ens ha explicat l'Anabel Ramos. Tot això ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida i avui a la llibrera t'ens ho ha explicat l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, bon cap de setmana.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, tornem amb uns minuts, al migdia de Cope Lleida parlarem de cinema amb la Laura González, el divendres de cine, i a l'Espai Groc doncs parlarem de les activitats de la llotja, de l'auditori, del teatre, del Caixa Fòrum, de la biblioteca, en fi, ja ho veus, eh? Moltes propostes.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La firma de hipotecas sigue creciendo en los primeros meses de este año. Solo en marzo se firmaron casi 43.400. Es un 18% más que el mismo mes del año pasado. Y es además la cifra más alta desde febrero de 2011. Son datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística que demuestran que pese a la pandemia, pese a la inflación y la etapa de incertidumbre económica que estamos viviendo, pues el mercado inmobiliario sigue sacando músculo. De hecho, ya van 13 meses consecutivos de subidas en el número de hipotecas. También ha crecido el importe medio concedido hasta los 146.000 euros. Andalucía, Cataluña y Madrid fueron las comunidades donde más hipotecas se cerraron el pasado mes de marzo. Un mes en el que el 72% de esas hipotecas que se firmaron fue a tipo fijo y el resto casi el 28% a tipo variable. Es algo, la verdad, que ha cambiado con los años porque cada vez se buscan más los contratos fijos sin estar sometidos a los vaivenes del Euribor, es decir, sin sorpresas. Pese a ello, todavía en nuestro país la gran mayoría de hipotecas tienen un interés variable, vinculadas al Euribor a 12 meses. Pues tras 6 años en negativo, el pasado mes de abril conocíamos que el Euribor cambiaba a positivo. La consecuencia inmediata es que cada mes tenemos que pagar más por nuestra hipoteca variable y todo apunta a que lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses. ¿A cuánto puede llegar el Euribor? Bueno, pues esa es la pregunta. Y hay quien calcula que hasta el 1% a final de este año 2022, porque es más que probable que el Banco Central Europeo suba en julio los tipos de interés, el precio del dinero, para rebajar la inflación. Sería, por cierto, la primera subida en más de una década. Y todo esto encarecería una hipoteca de 400 o 500 euros al mes, con esta cuota cada mes, pues la encarecería entre 70 y 80 euros mensuales, es decir, más de 1.000 euros al año, el mayor encarecimiento desde hace 15 años, justo después de la burbuja inmobiliaria. Bueno, pese a todo, seguimos en un contexto de bajos tipos de interés, ¿eh? Hay que recordar que el Euribor llegó al 5% en 2008. Así que los analistas recomiendan calma y recuerdan que el mercado hipotecario está marcado por una gran competencia. Así que se trata de coger la calculadora, hacer números, muchos números, y quedarse con la opción que más convenga. Pues hay más noticias también destacadas a esta hora que debes conocer, noticias que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Visto para sentencia el juicio contra el Cucu y su madre por haber mentido durante el proceso que condenó a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. La defensa del Cucu pide 1.5 meses de prisión y una multa de 136 euros. La acusación particular, la máxima pena posible. Una joven bengalí, al parecer menor de edad, ha denunciado ante los Mossos de Escuadra que sus padres quieren obligarla a casarse con un hombre de su país, por lo que se encuentra en estos momentos bajo protección en un piso de la Generalitat. La denuncia se produce pocos días después de que dos hermanas de nacionalidad pakistaníes, también residentes en Terrassa, Barcelona, fueran asesinadas en su país a manos de varios de sus familiares por querer romper los matrimonios forzosos a los que habían sido obligados con dos primos en este país asiático. Siguen subiendo las temperaturas o han superado los 30 grados en el interior del cuadrante suroeste y también en el sur de Galicia. Cielo nuboso con probabilidad de chubascos en Baleares. Mañana sábado más calor, se van a superar los 35 grados. incorporados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Pero ojo, porque un frente lluvioso por Galicia va a traer temperaturas más frescas a partir del domingo, se va a notar más a partir del lunes. Y tras su último encuentro, la coordinadora de los obispos para Tierra Santa defiende la apertura y universalidad de Jerusalén como patrimonio común y no monopolio exclusivo de ninguna religión. Además de denunciar la violencia, restricción de libertad de movimiento y de culto de los cristianos en la pasada Semana Santa, animan a peregrinar a los santos lugares como viaje de fe, encuentro y solidaridad con los cristianos que allí viven. Y por último, los obispos de Colombia han animado a participar activa y conscientemente en las elecciones que se celebran el próximo domingo. Recuerdan en un mensaje que la participación en la vida política es una obligación moral y que hoy, más que nunca, hay que reconocer las causas profundas de los males sociales sin dejar de mirar las potencialidades para progresar unidos, dicen, al servicio del bien común.
Y París se prepara ya para la gran final de la Champions de mañana y allí está José Luis Corrochano. ¿Qué tal, Corrochano? Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Real Madrid y Liverpool, la decimocuarta o la séptima. El Real Madrid desde ayer en París, el Liverpool ha llegado en la mañana de hoy y entre hoy y mañana se esperan aquí en París entre 80 y 90 mil aficionados. Vamos con tres puntos informativos. Empezamos, por supuesto, en el seguimiento del Real Madrid. ¿Qué está haciendo el Real Madrid? Noticias para hoy, Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores han empleado la mañana para tener una charla con Ancelotti para ver vídeos tácticos. A las 7:30, entrenamiento en el Stade de France. 11 decidido con Álava y Valverde formando parte de él. A las 7:45, rueda de prensa de Ancelotti, Marcelo y Courtois. Por superstición, Benzema prefirió no ofrecer conferencia. En febrero lo hizo y el Madrid perdió con el PSG.
Y siguiendo al Liverpool, desde que ha llegado aquí a París está Melchor Ruiz. Noticias del equipo de Jürgen Klopp.
El Real Madrid decidió venir ayer a París, mientras que el Liverpool ha decidido hacerlo en el día de hoy. Tiene una cita a las 5:45 en el Stade de France para comenzar las ruedas de prensa del técnico y dos futbolistas del conjunto inglés. El entrenamiento, el último antes de la final, será entre las 5:30 y 6:30 de la tarde. Jürgen Klopp, que espera poder contar con todos sus jugadores, incluidos los tocados, especialmente Thiago Alcántara.
Y lo más importante, las aficiones, los seguidores del Real Madrid, del Liverpool, siguiendo cómo están llegando, cómo preparan su viaje, Arancha Rodríguez.
Ya se empiezan a teñir las calles de París del color blanco de los aficionados del Real Madrid y del color rojo de los aficionados del Liverpool. Los más madrugadores están aprovechando para hacer turismo, aunque también hay muchos que ya se están dando cita por los alrededores del estadio, donde se encuentran los puntos de encuentro y las zonas fan de cada uno de los equipos. Se esperan, recordamos, más de 60.000 aficionados de los dos equipos.
Todo esto y más a partir de las 3:05, módulo Versalles, 8:30 con Manolo Lama y 11:30 partidazo con Juanma Castaño.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts per sobre de la 1, divendres 27 de maig del 2022, hores d'ara, per sobre dels 24 graus a la ciutat de Lleida. El que fem tot seguit és anar-nos cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens expliquin la previsió pel que queda de dia, també de cara a demà. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general amb cels poc ennuvolats o clars, tot i que al Pirineu tindrem alguns intervals ennuvolats i no es descarta alguna precipitació feble i aïllada. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb unes màximes que arribaran als 31 graus a Balaguer, als 30 a Lleida capital, als 29 a Tàrrega, als 28 a la Seu d'Urgell i als 22 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem a Lleida cels poc ennuvolats o clars i durant la tarda creixeran intervals de núvols d'evolució diurna a zones de la meitat nord. Per últim, les màximes demà seguiran pujant i arribaran als 33 graus a Lleida capital, als 32 a Balaguer, als 31 a Tàrrega, als 29 a la Seu d'Urgell i finalment als 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Primer t'explico que la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha assegurat avui divendres, en l'acte dels 50 anys de l'Escola Agrària d'Alfarràs, que el Departament d'Agricultura destinarà uns 40 milions d'euros en ajudes als pagesos i les cooperatives afectats per les glaçades d'aquest mes d'abril passat. És el doble del que inicialment havia calculat el departament, que s'havia quedat en 20 milions. De la mateixa manera, Jordà espera que el Ministeri homònim espanyol aporti la mateixa quantitat. És per això que la consellera parlarà amb Aragó per mirar de fer pressió conjunta perquè Agroseguro millori les quantitats assegurades. I ara anem amb el culebrot dels Jocs Olímpics, perquè ja t'explicava que ara la consulta que s'havia de fer al mes de juliol ha quedat aplaçada per la tardor, i el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha assegurat que s'ha quedat sorprès davant l'anunci del govern d'ajornar aquestes consultes previstes a l'Alt Pirineu i Aran i a les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès respecte a aquests Jocs Olímpics d'hivern del 2030. En aquest sentit, ha lamentat que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora de prendre aquesta decisió, que els han comunicat en una reunió telemàtica de la taula de representació territorial del projecte olímpic. Per la seva part, a la Vall d'Aran no ha agafat per sorpresa que el govern hagi posposat la consulta pels Jocs d'hivern. L'alcalde de Viella, Juan Antonio Serrano, ha manifestat que tants desacords per definir la candidatura ja feia preveure que acabaria d'aquesta manera, i ha lamentat que el govern no hagi aprofitat per anul·lar-la definitivament. Més reaccions, en aquest cas la del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que veu responsable la mesura adoptada pel govern d'ajornar la consulta, i ho creu així davant el que ha qualificat com a comportament irresponsable del president d'Aragó, Javier Lambán, que ha dinamitat els acords tècnics ja existents sobre la candidatura i el repartiment de proves entre Catalunya i l'Aragó. Per la seva part, qui s'ha pronunciat també en els darrers minuts ha estat la plataforma Stop Jocs Olímpics, que considera que amb l'ajornament de la consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern, que estava previst pel proper 24 de juliol, el govern fa marxa enrere i demostra la seva falta d'un projecte amb la candidatura olímpica, i que el que és més greu és la manca d'un projecte de futur pel Pirineu. L'organització contrària als Jocs d'hivern també acusa l'executiu català de continuar submís a les demandes del Comitè Olímpic Espanyol i del govern espanyol, i els avisa que el Comitè Olímpic Internacional no donarà els Jocs d'hivern al Pirineu per la manca d'acord polític i de pau social. Home, la veritat és que, mirat a distància i des de lluny, poca broma el sarau, o almenys el soroll que estem fent internament dels Jocs Olímpics. Ara sí, ara no, ara una prova aquí, ara una prova allà, ara votem, ara no votem, ara votarem una mica més tard, però tot això, el que et dic, des de fa més d'un mes, si és que a tot això parlem de fum, de res. Ensenya'm el projecte ja acabat, on s'explica exactament i sense ambigüetats on es farà cada prova, què s'ha de construir per fer cada prova, quines infraestructures ja tenim i quines es construiran, com millorarà la inversió als diferents indrets del Pirineu, les comunicacions, quin cost tindrà i quan en traurem. Digue'm tot això. I els plaços. El 2030 ha d'estar fet, evidentment. No hi és. No existeix aquest document. No hi és. I com que no hi és, doncs explica'm. De què hem de votar? De què parlem? No parlem de res, de fum. De fum, totalment. El que espero que no sigui fum és el que ha explicat l'Ajuntament de Lleida, que diu que ja licitarà aquest estiu les obres de restauració de les muralles de la Seu Vella, que començaran a la tardor. Generalitat i Paeria financien el 50% dels 600.000 euros de pressupost global d'aquesta actuació, que se centraran els baluards del rei, de la reina i de l'Ubinyín. Inclou la zona on es va produir l'esllavissada l'any passat. Ja està bé, eh? Portem un any amb un tros de la muralla esllavissat i allí està, un any després. Aquesta partida comprèn els 50.000 euros que es van haver de destinar l'any passat als treballs d'emergència, bàsicament per parar la caiguda, no per arreglar-la, per parar-la, i a més 300.000 euros més que es licitaran en guany i 250.000 euros al 2023. Bé, veurem on queda tot plegat, que estem ja el darrer any de legislatura i aquí les promeses volen, que és un problema, això. Fem una pausa ràpida i parlem tot seguit de cinema, el divendres de cine.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien, 973-223377.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que amb aquesta sintonia ja saps que el que fem tot seguit és parlar de cinema el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé, com estàs?
Doncs mira, aquí estem.
Aquí estem.
Ja comença a fer bon temps. Ja comença a fer bon temps, ja. I, bueno, i amb ganes de la cine. De fet, he anat al cine aquest cap de setmana.
Has anat al cine? Has anat al cine?
Bé, he anat al cine.
Em falta el redoble de tambors aquí.
Mentre tot estava de ple, que de fet vaig coincidir amb la Cercavila perquè vaig anar diumenge a la matinal. Saps? Doncs mira, vaig anar a veure el Carràs, al Fonàtic.
Bueno. Ah, has anat a veure el Carràs. I què tal?
A mi em va agradar.
Sí.
Tot i que he de dir que de la Carla Simón me va agradar més la primera pel·lícula, la d'estiu 1993, me va emocionar molt. Però bueno, no està mal el Carràs.
Però
està molt bé, es fa gens llarga, és humana, és, bueno,
sí, sí,
costumbrista.
Però vull dir que no... A veure, que igual si un moment... vas mirar a la butaca del costat, et vas perdre alguna cosa, perquè va a una velocitat trepidant la pel·lícula. Igual...
Sí, sí, no és una pel·lícula que va aigua lenta.
Com que no?
Em va agradar molt... No.
Com que no?
Em va agradar molt... No va lenta. Em va agradar molt el tema de la sonorització. La sonorització ambiental. Ja ho saps que les pel·lícules han de ser 360.
No, no, la sonorització ambiental està perfecta fins que t'adones que no escoltes els diàlegs. Llavors dius, bueno, pues perfecte. La vas veure amb subtítols, però... no?
No, la vaig veure en català.
Ja, però no havia subtítols?
Sí, subtítols, no.
Pues la meitat no ho devies d'escoltar.
Claro que sí, jo vaig entendre i escoltar tot. Ai. Sí, sí, a veure, has d'acostumar a l'oïda. Per exemple, també vaig veure aquesta setmana Les Niñas, que està a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, gratis, vull dir, és una plataforma que tothom pot, a la que tothom pot accedir.
Sí, 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 sí.
I allí també pues, vaig veure Les Niñas i la sonorització és de l'estil. I t'he de dir que Les Niñas se senten més dels diàlegs que el Carràs,
Pues...
de cara. Però és un estil de sonorització, això, que t'acull, no? És com que t'envolta. Ja ho va fer també la pel·lícula de Roma, que em va agradar tant. Ja no ho feia, això, no? Me senties burnamugós de darrere i després no estava dintre de plano, però vull dir, un so ambiental que t'atrape, no? Que és com que t'abrace, i això m'agrada molt.
Sí.
I després a casa també he començat a veure, bueno, he començat, ja estic quasi acabant, la sèrie, la tercera temporada de Love, Death, Robots, que és una sèrie que es basa en curtmetratges d'animació, i allà dues temporades, la primera temporada té 18 capítols, la segona 8, i aquesta tercera pues, també 8. Però bueno, te va mostrar, o sigui, són animacions de diferent estil, amb diferents directors, amb diferents arguments, cada capítol és autoconclusiu, i són curtmetratges de, no sé si és més llarg, dura 19 minuts o 20 minuts, vull dir, no...
Yeah.
I bé, la veritat és que aquest tipus de sèries m'agraden, sèries autoconclusius, o sigui, amb capítols autoconclusius.
Sí, 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 sí.
Sobre
sí,
un mateix sí. Tema, me semblen molt guais. Per exemple, la francesa del col·lapso, que és així com a... una mica apocalíptica, no?, del fin del mundo, que són, 6 capítols de històries diferents de com se viuen a diferents punts de la societat el col·lapse del món. Està guai, també.
Bueno, per cert, que t'han enviat un pre-trailer de tot el que s'estrenarà a la plataforma Disney Plus, entre les quals n'hi ha unes quantes del món Star Wars, que suposo que t'ha agradat.
No, de fet, s'estrena avui. Ja s'ha estrenat. S'ha estrenat, aquesta matinada s'ha estrenat Obi-Wan. Que és la sèrie, bueno, que fa protagonitzar Ewan McGregor, que ara tothom, Ewan McGregor, Obi-Wan, saps? Però aquest actor havia mal parlat moltíssim del seu pas per la saga de Star Wars. Ho he de dir, O sigui, la gent ha de fer memòria. Jo podria recuperar ara vídeos on Ewan McGregor sortia dient m'arrepenteixo d'haver participat a Star Wars, bla, bla, bla. No? Ha d'estar tot cofoi de que l'haguin contractat. Mira, bueno, quina casualitat.
Home, perquè ara ha vist els zeros del xec i, clar, a part dels diners és la fama, la impulsió que té, perquè és que la marca Star Wars és universal, eh?
Sí, ara està en auge, també. Sí, ja. Sí. Pues mira, de trailers d'així també ha sortit el de Andor, que és basat en el personatge de la pel·lícula Rogue One, de Cassian Andor.
Ah, sí.
I Rogue One, has vist tu, Ricard?
Rogue One, jo no, la tinc pendent. Sé quina és, però la tinc pendent, sí.
La pots veure així a part, eh? Vull dir, no. És la pel·lícula que suposaria la 3 i mig, no? Està entre l'episodi 3 i l'episodi 4, vale? Llavors, pues, bueno, també han estrenat també el tràiler de la sèrie de Willow, amb Warwick Davis, és aquella pel·lícula del Ron Howard que va fer l'any 88, doncs ara treuen una sèrie sobre el món de Willow i tal. Tinc moltes ganes, perquè a mi Willow m'encanta. És una que m'emociona, que he vist mil vegades en vídeo, en DVD, en tot.
Willow, ja fa anys, ja fa anys.
Sí, fa anys, fa anys. Què més? Pues mira, ahir vam tenir la mala notícia de que havia mort Ray Liotta als 67 anys.
Sí.
Ray Liotta, per si no el recordeu, va ser l'actor que va donar vida a Henry Hill, a uno de los nuestros, de Martin Scorsese, a Shules Jackson, a Campo de Sueños, amb aquell espitós boig de Algo Salvaje, de la pel·lícula de Jonathan Demme, el divertit assassí en sèrie de la pel·lícula Turbulence, amb aquell que buscava redenció a Copland. Ray Liotta també va ser el menú de Aníbal, amb Anthony Hopkins, i va sortir a pel·lícules com Paro Clínico, Corina Corina, Narco, Blow, Ases Calientes, Falsa Seducció, Mátalos Suavemente, Escondido en la Memòria, Santos Criminales, Revolver, John Q, i moltes, moltes altres. Se recorda sempre fent papers de dolent, però també ha fet papers de bon tio. O sigui, el que passa és que potser els icònics són de dolent.
Te n'has deixat dues.
A veure...
Cerdos Salvajes, la dels motoristes, la dels moteros, i a la de B-Movie, que és una d'animació, la de les abelles, surt interpretant-se a si mateix. Fa un paper secundari, però surt interpretant-se a si mateix. O sigui, posa veu amb un personatge que és ell. Vull dir, és Ray Liotta. No has vist B-Movie o no?
No l'he vist.
Home, aviam, B-Movie. Mira, no, només perquè una de les cançons que forma la banda sonora és dels Beatles, Here Comes the Sun, ja val la pena. Només per això,
Molt bé. Doncs bé, la mort d'aquest actor s'ha produït mentre dormia a la República Dominicana, on es trobava rodant la pel·lícula Aguas Peligrosas. Ja veurem què passa amb aquesta pel·lícula.
Clar, ara què faran? Si la tenim molt rodada, doncs mira, alguna cosa faran, però si no...
Sí, no ho sé, allà ho decidirà la producció, ja ens n'enterarem. Bueno, tinc novetats sobre el Funàtic, també, que us volia explicar.
A veure.
Primer, és que fan unes sessions privades, ¿vale? Què significa la sessió privada? Doncs, bueno, tu decideixes quina pel·li vols anar a veure el dia i l'hora. ¿Vale? Ens ofereixen 23 horaris, i dintre d'aquests 23 horaris, tu diràs, pues mira, en aquesta hora puc venir al cine. L'únic que demanen és que sigueu dues persones a la sala, com a mínim, ¿vale? I bueno, aquesta setmana hi ha, per exemple, l'opció de veure fins a 10 pel·lícules, ¿vale? A escollir. Aquestes pel·lícules s'aniran ampliant i aniran canviant al llarg, mentre es vagi estrenant coses a la cartellera. Els avantatges d'això és que pots decidir la versió d'àudio que vols, si ho vols en versió original, si ho vols doblat, si ho vols en... Saps? Llavors, bueno, pots fer molt també mentre veus la pel·lícula, i pots estar únicament amb la teva família. Vull dir, tu reserves per WhatsApp al cinema o, i llavors, pues, jo què sé, que vols celebrar l'aniversari i veiem una pel·lícula, saps? Pues, tries la, de les que t'ofereixen i estàs allà en una sala privada per a tu. Si voleu més informació, ho trobareu a la web del Screenbox Fanàtic. I també, una altra cosa que és interessant, que proposen, són els abonaments, que ara, de cara als tres mesos d'estiu, seran de preu reduït. Els abonaments impliquen que pots entrar a veure pel·lícules, vale, a un preu de 4 euros, i són abonaments que tu pagues mensualment. Llavors, els preus que han ficat ara per a l'estiu són de 6 euros per a les persones, els espectadors, que tinguin fins a 25 anys i després a partir de 65. Després hi ha l'abonament estàndard, que té un preu de 10 euros, i n'hi ha un altre, que té un preu de 16 euros, que és per a parelles o per si mai vas al cine sol, que també pot ser una bona cosa per posar el teu perfil de Tinder o a les aplicacions de lligar, eh? En plan, tinc l'abonament duo del Fanàtic, saps? Per si vols tenir cites mentre vas al cine. No parles gaire, eh? Amb les cites que vas al cine, també t'ho dic.
Ja, tinc un seient lliure. A mi l'únic que em grinyola, i ho sento, perquè... entenc que ja l'afany del consumisme arriba fins a aquests punts, és el tema de menjar dins de la sala. És que no.
Sí, si no, vas al cinema... una sala especial on se fan les sessions privades, vull dir, amb taules
vale,
i tot.
Vale. Però sala... així tot, aviam, quan veus la pel·lícula, veu la pel·lícula. I quan acabi, llavors, si vols, menja. Però jo és que barrejar-ho... El tema de les crispetes ja em sobra, imagina't.
Però bueno, tu quan estàs a casa a vegades no menges i mires una pantalla?
Intento no fer-ho, i cada vegada menys, eh? O sigui, jo quan dino no engego la tele. Ho sento.
Bueno, jo tampoc. Jo fa molts anys que no tinc tele a la cuina.
I si ho faig, me fico de manera ininterrompuda capítols de Big Bang Theory o Modern Family o qualsevol d'aquestes sèries. O sigui que no...
Jo he dinat molts anys veient els Simpson, també t'ho diré.
També. Bueno, va, que anem a les estrenes. Que n'hi ha 8, però que la primera és una d'aquelles... que la Laura no les tenia totes amb ella. Perquè és una pel·lícula de la que tenim coneixement des de fa anys, ja podem dir-ho així, des de fa anys, i que no s'havia estrenat encara, però ara sí.
Sí, i de fet amb molt bones crítiques, molt bona puntuació. Es va estrenar la setmana passada, es va presentar al Festival de Cannes. I bueno, doncs per fi, va arribar ahir a les nostres pantalles. Encara no l'he anat a veure perquè mira, no he tingut l'oportunitat. No, però bueno, pues bé, Top Gun Maverick, la seqüela de Top Gun, ¿vale? L'argument és el següent, ¿vale? Després de 30 anys de servei com un dels millors aviadors de l'armada, el Pete Maverick Mitchell, que és el Tom Cruise, que jo soc fan de Tom Cruise, doncs es troba on sempre va molestar, que és superant els límits de la velocitat com un valent pilot de proves i esquivant doncs, aquest ascens de rang que no el deixaria volar emplaçant-lo en un lloc de treball a terra, no? Que clar, està fent gran i tal, però ell vol volar. Llavors, està entrenant amb un grup de graduats per a la seva missió especialitzada i el Maverick es troba allí amb el tinent Bradley Brochow, que és el fill del seu difunt amic Gus. ¿Vale? I ahí lo dejo. Ajá. I és una mica el final de la carrera de Maverick, jo crec.
Ja.
A veure què tal.
Escolta una cosa, perquè aquesta cançó surt...
Sí.
És el Take My Breath Away de Berlín.
Sí. Berlín,
que,
correcte.
Pràcticament van ser un grup de One Hit Wonder, o sigui, d'una gran cançó. Però a mi saps quina cançó m'agrada molt de la banda sonora de Top Gun? Aquesta.
Oh, quina.
Et sona o no?
Sí, em sona, clar.
És Danger Zone de Kenny Loggins. Bona,
eh? La veritat és que té una banda sonora... Deixa aquesta, si vols. Una banda sonora icònica.
Sí.
La veritat és que va marcar la música d'una època, també.
Que sí.
Ara, de fet, la banda sonora, el tema així com si diguéssim de la banda sonora és Hold My Hand, de Lady Gaga, i em sembla si m'ho permets dir, un merda de cançó.
Ah, no t'ha agradat? Sí. No t'ha agradat?
Doncs mira, aquí ja saps que m'agrada Lady Gaga, però la cançó la trobo fluixa.
Potser quan la veguis amb la pel·lícula canvia la cosa, eh?
Pot ser. Bueno, però mai se sap.
Vinga, va, les altres estrenes, sí.
Vinga. Tenim Costa Brava, Líbano. És una pel·lícula libanesa. I és un drama realista que està molt de moda, aquest tipus de produccions. ¿Vale? Ara, entre el cinema d'autor actual, està aquest costumbrisme realista. Doncs bé, va del següent. Els Baldri han escapat de Beirut per construir la seva utopia particular lluny de la pol·lució i de la conflictivitat de la gran urbe. Llavors, bueno, aquest oasis de resistència al capitalisme global es veu amenaçat pels avanços d'un abocador pròxim, ¿vale? Llavors, les esquerdes internes dins de la família, però també al territori, doncs ens farà una mica passar-ho malament. Imagina't, vas i que compres una caseta, o sigui, un terreny, has fet una caseta dins de la civilització, pum, i van i te construeixen un abocador.
No, fatal.
Ostres, però mona, sí, horrible. Saps? Bueno, he de dir també que aquesta pel·lícula compta amb la Clara Roquet com a guionista, ¿vale? Que és la directora de Libertad, i després no sé si va fer guionista o directora també a 10.000 quilòmetres, El Adiós, i bueno.
Ah, val.
És una pel·lícula que valdrà la pena veure, Costa Brava a Líbano.
Molt bé.
Ja et dic, fa pensar i fa sentir, també.
Ah-ha.
Què més tindrem? Sundown, una pel·lícula mexicana. Un drama rarot, protagonitzat per Charlotte Gainsbourg i Tim Roth, ¿vale? Que dura menys d'hora i mitja. 84 minuts, exactament.
Bueno, perfecte, de moment.
Rara, jo he vist el tràiler i la veritat és que el tràiler ja m'ha inquietat. Ja, Tim Roth no m'agrada gaire. Però ja he vist el tràiler i ja ha sigut com molt raro. Mira, t'explico. La dinerada família britànica Bennett gaudeix d'unes relaxades vacances amb un resort d'Acapulco, ¿vale? Quan llavors tenen una trucada que anuncia un fatal succés. ¿Vale? L'Alice, que és la Charlotte Gainsbourg, doncs decideix interrompre el viatge immediatament, ¿vale? Mentre que el Neil, el Tim Roth, doncs, fingeix haver perdut el passaport i es queda a Mèxic, ¿vale? Indiferent a una notícia tan tràgica. Yeah. No sé ben bé quina era la notícia. Si és la mort d'algun familiar, no sé. Llavors, aquesta actitud doncs, aguditza les diferències entre ells, entre el matrimoni, fins a arribar a uns límits insospitats, òbviament. Si un se'n va i l'altre es queda en una situació xunga, doncs, dient les coses no van.
Sí, sí, no, no.
Se'n va a un Mèxic.
Pues rara, un dramón.
Exacte, la película.
Un dramón.
Sí, rara. Un drama raro, drama thriller, quasi, eh?
Escolta, el protagonista de la propera pel·lícula també és tot un clàssic.
Oh, i tant. Sí. No sé quina edat té, però ja deu ser gran, també.
Sí.
I tant. Doncs bé, la següent pel·lícula que et vaig explicar és Magret. No sé si ho he dit bé.
Magret.
Sí, jo crec que sí. És una pel·lícula francesa i està protagonitzada pel gran Gérard Depardieu, que dona vida al personatge del detectiu ideat per George Simenon. La trama se situa a París a la dècada de 1950 i apareix el cos d'una jove vestida amb un elegant vestit de nit que, bueno, apareix morta al mig d'una plaça.
Ai.
Llavors l'inspector Jules Magret s'encarrega d'investigar el cas, però li resulta impossible identificar la víctima perquè absolutament ningú sembla haver-la conegut ni recordar-la. ¿Vale? En el transcurs de les indagacions, de les pesquises, doncs el camí de Magret es creua amb la Betty, que és una jove delinqüent que s'assembla bastant a la víctima. ¿Vale? I bueno, tot això desperta en Magret doncs, el record d'una desaparició molt més antiga i íntima. Ahí lo dejo. Bueno. Però està bé, aquí estàs així un misteri...
Això és música de cine, eh?
Sí, òbviament. La signa aquesta música, el Michael Giacchino, que ja saps que m'encanta.
Ah, sí?
I també va gravar una de Ratatouille.
Ah, clar.
Música sí. No, fa unes sonores molt bones aquest noi, la veritat és que ja apareix jove i, bueno, sembla que li agafarà una mica el relevo a John Williams quan... John Williams, que et diré, John Williams signa la banda sonora de Obi-Wan.
Ah,
ho dic.
A veure.
La sèrie aquesta de Disney Plus.
Bueno.
És un home que segueix treballant amb més de 90 anys, vull dir.
Sí.
I fent coses que segurament són boníssimes. Encara no l'he escoltat ni l'he vist, però...
Bueno.
Segur. Doncs bé, vinga. te porto aquesta música perquè tinc dues pel·lícules que tenen títols com molt de taula, vale? Molt de menjar. Mm. Una es diu Toscana. Vale? Ah. I aquest, bueno, el tema del menjar està en l'argument. Aquí se menja la Toscana, vale? Però t'explico. Mira, és una comèdia d'entrebancs protagonitzada per personatges dramàtics. Que no és una remèdia, és una comèdia, perquè els personatges, com, mira, són així un poc tristes, no? Llavors, bueno, t'explico. A través de la ciutat en Vespa i portant a la butxaca un flasco d'esperma, el personatge de Santi doncs, va cap a una clínica de reproducció assistida a fer una in vitro amb la seva dona. Però de sobte un cotxe doncs, el tombe, no?, amb la moto, i la conductora doncs, marxa. Vale? Incapaç de posar en marxa la moto, doncs para un taxi, el noi aquest. I com no disposa de canvi, entra en un restaurant que hi ha doncs, a prop, que és el Toscana. Allí el propietari, el Ramon, discuteix per telèfon per uns diners, que suposem en negre, no?, destinats a la reforma del local. Llavors, quan el Santi li demana canvi, entra un tio anomenat Tomàs reclamant els diners que se li deuen. El Ramon doncs, llavors es nega a pagar-li i tot va malament. Vale? Perquè l'altre treu una escopeta, el Tomàs treu una escopeta de casa... Llavors, desesperat, doncs, perquè ha consumit l'atur i ha de pagar la teràpia perquè no està bé del cap, doncs, han deixat d'enviar-li diners a la seva dona, que, bueno, la seva ex-dona, que és una sueca que viu a Florència, amb el seu fill, Walter. No. Tot en plan comèdia, eh? Ja sé que sempre
sí,
andava...
Sí, sí, sí.
Però és en plan comèdia. I clar, l'home que anava amb el flasco aquest a la clínica de reproducció assistida, doncs es troba enmig d'aquell negollo, vale? Y habla van a trucarlo, ¿dónde estás? Que yo estoy aquí en la clínica, tal. Bueno, es que, ¿sabes? La otra dice, ¿dónde está? Bueno, una liada. Uh-huh. La Toscana, digo, aquesta película, ¿vale? Después tiene también El Comercial, El Comensal, perdón. También veus que es un título de dinar.
Sí.
El Comensal es un drama, ¿vale? Es un drama adaptación de la novela homónima autobiográfica de la Gabriela Ibarra, que narra las secuelas que va a suposar para la seva familia el asesinato a las manos de del seu avi patern, l'empresari i polític Javier Ibarra, l'estiu de 1977, vale? Venga, pues aquestes dues pel·lícules són Made in Spain, que sàpigueu, tant la comèdia com el drama aquest, vale? Tenim una altra pel·lícula, Made in Spain, que és un drama inquietant amb alguna dosi de terror amb aires de Casa Encantada, vale? T'explico. La pel·lícula es diu La Desvida i explica com una parella d'escriptors que es dedica a explicar històries infantils tornen a la casa en la qual van perdre el seu fill. La idea és recol·lectar lo bàsic, vale? Per tornar a casa separats. I tot canvia quan troben un missatge del nen, que en principi van perdre, convidant-nos a participar en un joc de pistes. Uh-huh. I ahí lo dejo. A veure, sent l'original l'argument, la veritat és que he vist el tràiler i a mi, per exemple, no me cride, no m'ha semblat terrorífic, no ha acabat de...
Bueno, ja, però...
pensar-me d'alguna manera.
Però és que tu no, si ja no et fa por res...
Sí, a més, sí, clar, que ens fa un poc coses.
Ah, sí?
Sí, sí. Sí, tenim també una pel·lícula d'animació, eh?
Ah,
una pel·lícula d'animació que ens arriba des del Japó, que és Jujutsu Kaisen Zero, ¿vale? La pel·lícula.
La pel·lícula.
Està, sí, perquè s'ha fet l'ànime, la sèrie d'anime, ¿vale? I és com aquesta pel·lícula és la prequela de Jujutsu Kaisen. T'explico el següent. El Yuta Okotsu és un noi d'institut bastant nervioset i té un greu problema, ¿vale? El seu amic Rika s'ha convertit en un maldito i no el deixa estar sol, ¿vale? Ja que Rika no és un maldito ordinari, així es coneix els personatges que contenen poders degut a una maledicció, doncs capta l'atenció de Satoru Gojo, que és un professor de l'Institut Jujutsu, que és un institut on els exorcistes aprenen a combatre els malditos aquests, ¿vale? El Jojo convenç a Yuta per a matricular-se a l'acadèmia, però el Yuta podrà aprendre a controlar la seva la maledicció que el tormenta. ¿Vale?
Mm-hmm.
I ahí pues, se veurà. No? Bueno. Anime amb monstres i coses, ja saps.
Bueno, has de saber... Clar, suposo que per anar a veure aquesta pel·lícula has de saber la història de què va, eh? Si no, no...
No, no té per què, perquè al ser la prequela pues, tu pots...
Ah, bueno, tens raó. Mira, allí coneixes els personatges, també tens raó.
Clar, Top Gun pues, és la seqüela, llavors sí que està bé que vinguessis Top Gun la primera. ¿Vale? Però aquesta, al ser una prequela, pues, pots anar a veure-la sense haver vist la sèrie. Igual després t'enganxes a la sèrie i la mires, que té bastantes temporades.
Aquí, la gràcia de Top Gun és quanta gent que no havia nascut quan van fer Top Gun, la primera... la veurà ara, abans d'anar a veure la segona. És curiosa, que ni havien nascut quan van fer la primera. En fi.
Jo no havia nascut.
Ala, venga.
Jo no havia nascut, és
vale,
veritat.
Vale, pues nada. Bueno, Laura González,
no havia nascut, però l'havia vist.
Sí, sí, no, ja ho sé, ja ho sé. Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, aneu al cine.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, para que te lleves ese portátil con Windows 11 casi sin enterarte.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio, financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Estava ja directes cap a les dues de la tarda, per sobre dels 26 graus ja a la ciutat de Lleida. Ens ha dit avui l'Armando que avui sí que ens fregarem ja els 30 graus o més, depenent de com vagi la cosa. 20 minuts fins a arribar a les dues, portes d'un nou cap de setmana, comencem l'Espai Groc, ben acompanyats com sempre. Vec a la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes i encantada d'estar amb vosaltres un divendres més.
I tant, no faltaria. I des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gor. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Escolta, estàs ben acompanyada.
Ja ho veus que sí, molt ben acompanyada avui.
Alfons Reverter, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt content d'estar amb vosaltres.
O sigui, què m'estaves dient ara? Que tu estàs més ben acompanyat.
Clar.
això ho fem malament, de totes maneres, que això ho hauríem de fer aquí a l'estudi, però vaja, ja a poc hem de tornar a col·locar bé les agendes perquè trobem el moment perquè pugueu venir aquí als estudis, que ja ho sé que després de 2 anys ara és un problema, perquè ocupem llocs, horaris, que després és difícil desocupar. Roser, què m'expliques, per cert?
Doncs primer de tot t'he de dir que tenim aquí la sort de tenir l'Alfons perquè l'he anat a buscar que ara acaben l'assaig general, és a dir, està tret de l'assaig general, han pujat corrents les escales per ser-hi a temps, per això que li hem d'agrair moltíssim la seva presència aquí al meu costat, però aquí a poder-se connectar. I portem aquí l'Alfons perquè ens parli del concert del diumenge, Passió Gitana, un gran concert amb un repertori fantàstic de flamenc i amb una pianista, la Cristina Casale, també, vamos. Alfons, què ens esperem aquest diumenge?
Doncs la veritat és que estem molt contents de proposar-vos un programa que penso que és d'alta escola sinfònica, perquè d'una banda doncs, interpretarem una de les obres emblemàtiques de Manuel de Falla, que és El sombrero de tres picos, les dues suites del ballet, una obra preciosa amb unes influències de tot el que va ser l'impressionisme francès, però, òbviament, tenyides de tot el que és el folklore de la península, del flamenc, dels palos del flamenc, i és una obra doncs, d'una brillantor, d'una elegància, d'una majestuositat i d'una alegria que penso que tothom pot gaudir-ne molt. Els que es consideren més aficionats a l'orquestra sinfònica i els que es pensen que no en són tant, és el dia ideal per venir. I juntament amb això, també de Manuel de Falla, com si fos l'obertura del concert, farem la dansa del foc, de l'amor brujo, una altra de les grans obres de Manuel de Falla, per donar introducció a una obra que també ens fa molta, molta il·lusió de proposar a tothom, perquè és l'estrena mundial d'un nou concert de piano. En una ciutat com Lleida, que és la capital del piano de l'Estat, gràcies a la figura d'Enric Granados, doncs el compositor Abraham Espinosa ha escrit un concert de piano inspirat també en la música flamenca i en homenatge precisament a Enric Granados, per donar continuïtat a aquesta gran escola pianística que es va generar aquí a Lleida i que al segle XXI necessitava un continuador. I us asseguro que aquest concert és una obra espectacular d'una exigència tècnica brutal i que entra a la primera que l'escoltes. És molt bonica i de la mà de la supersolista que tenim, la Cristina Casal, especialitzada en aquest compositor i per qui està dedicat al concert, doncs la veritat penso que pot ser un concertàs per gaudir-lo tots de la nostra i estimadíssima orquestra, que és l'orquestra de tot Lleida, i que heu de venir a escoltar, perquè si no veniu us posarem falta.
Això és aquest diumenge a les 7 de la tarda, evidentment a la sala 1. Us podeu connectar a la temporada Lleida.cat o auditorienricgranados.cat i des d'allí comprar les entrades, que ja us avanço que cada dia en queden menys, però és que en queden poques, eh? Per tant, connecteu-vos ja. Per cert, Alfons, com ha anat l'assaig? Ja és aquest és el darrer, el definitiu?
Efectivament, ha sigut l'assaig general, l'últim, i la veritat és que és molt emocionant, perquè és com naixement, el fet d'agafar una partitura que l'has tinguda en paper, que l'has començat a pensar, a digerir com podria ser, llavors venen els assajos i es va a poc construint la realitat d'allò que estava escrit a la partitura, i arribar doncs, a l'assaig general tatant-se molt el que seran les sensacions del concert, que la realitat és que han estat molt bones i realment tothom que pugui escoltar el concert veurà l'exigència tècnica d'aquest concert, que és un concert continuador, com deia, de la gran escola pianística que a Lleida es va generar, però amb dificultats del segle XXI. És a dir, un concert realment molt, molt exigent.
Molt bé. Alfons, per cert, amb un...
Sí. Ara que preguntaves això com sona, nosaltres aquí a les oficines, ara li deia a l'Alfons, ho estem escoltant i la veritat, no us ho perdeu diumenge, sona fantàsticament bé. A més, com deia, té un plus d'alegria, que ara també ens convé tant a tots, de veritat.
I tant. Alfons, escolta, quan feu l'assaig general, això és curiositat tonta, ja, però quan feu l'assaig general, ho assageu tot? És a dir, com sortiu, com saludeu, si hi ha algun parlament o tot, o simplement... només la vessant musical i la resta s'improvisa sobre la marxa.
Diguem-ne que els rituals, diguem-ne, litúrgics de sala, l'orquestra els té bastant interioritzats, els solistes també. Diguem-ne que el que sí que fem és reproduir tot el que serà el concert en si, i la idea sempre és doncs, fer-ho allò que diem de dalt a baix, no? Per viure ja l'experiència del que serà el concert. Però també és cert que, com que el temps és or, doncs aprofitem també per mirar detalls, per fer correccions d'últim moment, i si, i, òbviament, si hi ha un concert que requereix algun tipus d'escenografia o de moviments d'escenari que fes falta assajar-ho, doncs seria el moment també, amb un assaig general, d'assajar tot allò que faci falta perquè l'espectacle vagi rodonet i vagi tot seguit.
Molt bé. Doncs Alfons Reverté, director de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, com bé deia l'Alfons, és la nostra, la de casa, la de Lleida. Només per això ja val la pena, només faltaria, però a part... per aquesta dificultat tècnica que han assajat tan a fons i que tant la Roser com l'Alfons ens han encarregat de posar-nos dentetes. Dir, escolta, és que això és un d'aquells altres que no et pots perdre. Alfons, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Surt del assaig general. Mira, vull dir que té les sensacions a flor de pell. Que vagi bé diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres. Us esperem a tothom.
Molt bé. Roser, és un bon programa el diumenge a les 7 de la tarda. Però abans m'explicava l'Andrea Rodríguez que avui mateix a les 8 del vespre teniu el Nano amb l'Smoking Blues.
Exactament, avui s'acaba, tanquem el cicle de jazz acústic, aquest cicle magnífic que ha tingut tan bona rebuda i on han pogut gaudir artistes de tant renom, i acabem amb una banda local, una banda a més de blues, no? Per tancar aquest cicle de jazz acústic d'una manera així com a més especial. Liderada la banda Smoking Blues per Lluís Nano Navarro. Per tots aquells que també vegin la televisió i sapiguin de qui parlo, va quedar finalista a la Voz Senior, programa d'Antena 3, no? Que va tenir tan bona rebuda. Per tant, és una manera molt bonica també de tancar i clausurar aquest cicle que aquesta temporada ha tingut tant èxit.
I, escolta, demà dissabte... Explica'm com ho feu per posar tanta gent a l'auditori, perquè teniu la 55a trobada del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
També, sí, demà a les 12 tenim aquesta trobada de corals. Com veus, aquí l'activitat a l'auditori no para mai, mai parem. I venen aquí a fer també aquest concert. Fa temps que s'està preparant, estaran aquí des de bon matí assajant i per donar tot el que poden. A més, són molt participatius, són molt alegres, vull dir, això estarà ple de jovenaia, vull dir que també si demà al matí passegeu pel carrer Major a les 12 i aquest concert, un concert que és per tota la família. Vineu i us ho passareu superbé.
Que no se us n'escapi algun cap a les oficines, eh?
Esperem que no.
No, ho dic perquè, a veure, amb aquestes edats fas d'explorador i vas a un lloc que no coneixes i comences a perdre't per passadissos, obres i tanques portes, a veure on va això, amunt i avall. Bueno, bromes a part.
Com va passar, eh? També té, clar, pels primers pisos, vull dir que ens pregunten, però bueno, tot. És una mica laberíntica aquest edifici, ja ho saps, entre l'auditori i el conservatori, però tot ho trobarem.
Clar que sí, bromes a part, escolta, que són aquests espectacles que porten molta alegria, reiterant el que dèiem al principi, que bona falta ens fa. Gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.
Copa Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap al Caixa Fòrum. Maribel Tost, ja ha passat la... Pràcticament que n'hi ha cada cap de setmana, però les fortes, les grans activitats de cap de setmana del mes de maig, i suposo que això també, quan un es posa a programar i a reservar caps de setmana, també es nota, eh? Tornem més o menys a la normalitat, amb les activitats i amb tot plegat. Què teniu preparat, Maribel?
Doncs mira, si em permets, Ricard, nosaltres tenim uns propers dies de cine a Caixa Fòrum, però en el doble sentit de la paraula, eh? I bueno, ara us explicaré, no? Més que res perquè demà, dissabte 28 de maig a les 12 del migdia i el diumenge 29 de maig a les 12 del migdia, acollirem dos passis molt especials que inclouran un seguit de curtmetratges que han elaborat els alumnes dels instituts de Seròs, Torrevicens i Prosec d'Almacelles. No? Aquests documentals, millor dit, o aquests curts, es van presentar el passat dimarts aquí a Caixa Fòrum Lleida i han estat fruit d'un exercici que aquests alumnes han realitzat al llarg d'un any amb els seus professors. No? Llavors, és aquest cap de setmana que brindem l'oportunitat al públic general de conèixer aquests resultats i és per això que aquest cap de setmana, amb el títol Un jove cinema mut, presentem aquestes dues sessions en pantalla gran a l'auditori de Caixa Fòrum Lleida. No? Recordem, dissabte 28 de maig a les 6 de la tarda i diumenge 29 de maig a les 12 del migdia. Però a més, recordar que aquest cap de setmana...
Maribel, perdona, això que ens explicava ara la Maribel, recordeu que és entrada gratuïta però que s'ha de fer reserva, eh? És aquest, simplement, sí. Perquè els seients són limitats i, per tant, tal com està la història, s'ha de fer una mica ordenadament. És gratuït, però amb reserva prèvia. caixaforum.org/Lleida. Aneu allí directament i podeu triar entre les dues sessions.
Així és una activitat totalment gratuïta i penso que també és una oportunitat única perquè personalment vaig tindre la possibilitat de gaudir d'aquests curtmetratges el passat dimarts i, francament, hi han peces d'una delicadesa excepcional. Jo recomano al públic que ens està acompanyant en aquests moments que vingui demà a Caixa Fòrum Lleida, que s'instal·li còmodament en el nostre auditori i que a l'acabar si vol continuar restant amb nosaltres que sàpigui que té la possibilitat de visitar l'exposició Cartells de la Vida Moderna, els orígens de l'art publicitari, que estarà oberta fins al dia 24 de juliol, però que aquest cap de setmana, aquesta tarda, demà, en horari de matí, tarda, i el diumenge al matí, estarem oberts al públic. No?
Per cert, ara amb la data que dius, Maribel, queden dos mesos d'exposició, menys tres dies, eh? Estem al 27 de maig fins al 24 de juliol, això són dos mesos mal comptats, vull dir que el temps passa volant, eh?
Sí, sí. Literalment, queden 2 mesos, però és una... moltes vegades vas posposant doncs, aquestes visites i no acabes de trobar el moment.
Clar.
I per això doncs, aquest és un bon altaveu per recordar doncs, al públic que estem oberts i que demà a 6:45 doncs, oferim doncs, la visita adreçada doncs, al públic general.
Uh-huh.
Bé, deia doncs, al començament de que ens esperen uns propers dies de Cine Caixa Fòrum Lleida perquè també doncs, el dimarts, dia 31 de maig, projectarem doncs, en la pantalla gran de l'Auditori de Caixa Fòrum Lleida un gran documental. És un gran documental, és el documental Pina, dedicat doncs, a una de les coreògrafes més importants doncs, de la història de la dansa. És un documental que està dirigit per Wim Wenders i que en aquest documental es retrata doncs, la personalitat d'aquesta coreògrafa alemanya a través doncs, del testimoni dels ballarins. No? Val a dir que és un documental únic i que jo recomano al públic que ens està escoltant doncs, de que si els sedueix doncs, la idea, doncs, vingui doncs, a Caixa Fòrum Lleida el dimarts dia 31 a les 7 de la tarda a gaudir doncs, d'aquest magnífic documental. Prèviament, en streaming, tindrem a la persona de Clàudia Burufau, que ella és especialista doncs, en dansa, que ens comentarà o ens presentarà doncs, aquest documental.
Molt bé.
I bé, continuant doncs, amb el cinema... m'agradaria doncs, destacar l'inici d'un cicle de cinema que es durà a terme tots els dimecres d'aquest mes de juny, que porta per títol un estiu de pel·lícula. No? Val a dir doncs, que presentem doncs, quatre, per celebrar doncs, l'arribada pròxima doncs, de l'estiu, presentem doncs, quatre projeccions que tindran lloc doncs, a Caixa Fòrum Lleida, com deia, doncs, els dimecres, a les 7 de la tarda i en versió original.
Molt bé.
Encetem doncs, aquest cicle el proper dimecres amb la pel·lícula Minari, història de mi família, i tracta doncs, la història d'una família humil d'origen coreà que comença doncs, una nova vida a Arkansas. I llavors la pel·lícula doncs, retrata doncs, aquest nou espai on poder mirar el futur amb una esperança i conservar doncs, de quina manera pot conservar doncs, els orígens doncs, aquesta família d'origen coreà.
Doncs dimecres a les 7 de la tarda, més cinema al Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja m'has d'arribar a les dues, encara ens atencem a l'edifici de la Maternitat de Lleida, l'antic edifici de la Maternitat, on hi ha ara la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, que s'acosta al final de curs, també clausurant, suposo, aquestes activitats que es duen a terme coincidint també amb el curs escolar, però també engegant-ne d'altres, eh?
Sí, la veritat és que la setmana que ve, ara quan ho preparava, dic déu-n'hi-do de les coses que tenim, que està, ha estat tot ple. Mira, a nivell d'exposicions, recordar que el dimarts, dia 31, ja desmuntem l'exposició del Centre d'Excursionista, aquesta exposició que hi ha hagut de fotografia de muntanya, que si no heu vingut jo us recomano que vingueu. I a partir del dimecres, dia 2, tenim una nova exposició organitzada pel Col·legi de la Delegació del Col·legi de Psicòlegs aquí a Lleida, que es diu Salut Mental i Vida. És una exposició també de petit format, però que convida els visitants a mirar d'una manera incompleta, tal com som nosaltres també, instants de vida que parlen de les frustracions, les il·lusions, la soledat, les relacions socials, l'angoixa i les nostres necessitats més humanes.
Mm-hmm.
És una exposició per a reflexionar tot el tema de la salut mental, especialment en la vida quotidiana, no tant a nivell mèdic ni a nivell
científic, sinó al dia a dia.
En el dia a dia, sí. Exactament. Val? Vull dir que penso que és una exposició que, a més, l'acompanyarem d'una mostra de fons i que us convido a venir-la a visitar. Estarà des del dimecres i farem la inauguració el dijous a les 6 de la tarda.
Antònia, que ens queden 2 minuts i no vull que se't quedi res al tinter.
Mira, després el dia 1 de juny, sí que ho recomano molt, una xerrada que tenim per parlar de dones assassines. Eh? Assassines, la criminalitat femenina. És una xerrada a càrrec de Paz Velasco, que és una jurista, criminòloga, escriptora i divulgadora. En aquesta xerrada fa un breu repàs de la història de la criminalitat femenina, les motivacions, els modus operandis i la victimologia, tipologia de dones assassines i la seva casuística. És una activitat que nosaltres hem programat dins del marc del Festival Segre de Negre, que s'inaugura aquí a Lleida el divendres a la tarda.
Ah,
s'inaugura aquí a l'Aula Magna del Rectorat a les 6 de la tarda, i hi haurà tant divendres a la tarda com dissabte tot d'activitats al voltant de la novel·la negra, i és bueno, el Segre de Negre, que ja fa diversos anys que el tenim, i que també us recomano que no es perdeu. I nosaltres des de fa uns anys fem això, intentem organitzar una activitat prèvia al festival.
Molt bé.
I en aquest cas, bueno, el Segre de Negre està dedicat a la dona, i vam dir, bueno, doncs parlem de dones assassines, a veure què passa.
Bueno, doncs vinga, dones assassines. Escolta'm, 30 segons, l'última.
L'última. Entreu a la web si us voleu inscriure a tallers que tenim d'iniciació a la informàtica. Bueno, són tallers bàsics, ho expliquem sempre. Són tallers molt bàsics. Tenim d'iniciació a la informàtica, navegar per internet, com gestionar el correu electrònic, i ja hem introduït ara un de Google Fotos i Google Drive.
Bueno, són bàsics, però són fonaments. I, per tant, per construir una casa necessites uns bons fonaments, per tant, feu-los. Biblioteca lleida.gencat.cat, aquí ho trobareu tot.
Gencat.cat, exacte, aquí trobarem per fer les inscripcions. Són grups de petit format que penso que val la pena aprofitar-los.
Doncs escolta, Antònia Capdevila, Maribel Tost i Roser Gor, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Gràcies, igualment.
I nosaltres ja anem directes a les dues. Soc el Ricard Álvarez. Aprofita el cap de setmana dilluns i tornem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20.